El temps ens dirà si realment és un error. Jo crec que els comptes de Twitter d'aquesta gent no els gestionen ells com si fossin amateurs, o si és tinta a calamar per veure alguna cosa.
És que és això, aquesta gent no fa una passa sense que 30 assessors, consellers, de tot, tutors, els diguin, sí, fes aquesta passa. Com ens hem de creure que aquesta dona ha editat una foto i l'ha penjat ella?
A veure, tu, Isabel, com a experta en relacions institucionals, què hi has de dir?
Jo crec que precisament això, no? El gran error institucional, vull creure que si ho han fet després ho han fet molt malament, i vull creure que no s'entén que la monarquia britànica a nivell institucional faci les coses tan mal fetes, no? Avui deien que si hi havia altres fotografies de la Kate Middleton molt inflada perquè es veu que s'associava, si prenia cortisona, etc. Jo crec que institucionalment les coses en el segle XXI, on la transmissió de coneixement i la transmissió d'informació és tan plana, crec que és un gran error estratègic fer les coses tan mal fetes.
I abans parlàvem d'intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial la podien haver aplicat,
sí,
a modificar la foto, perquè això,
escolta'm,
és molt
un fotògraf
putre
professional que l'ensenya a editar.
Exacte,
és que no costa tant.
En fi, doncs això que dèiem, en aquest moment en el que ens trobem, que hi hagi aquests errors en aquesta fotografia, doncs encara criden més l'atenció. Deixem aquí la tertúlia d'avui del 9C, que hem fet amb l'Enric Sierra, la Isabel Lleuger, el Jordi Cominal i la Laura Rossell. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
Adéu.
Gràcies a vosaltres.
Les 10 i pràcticament 2 minuts. Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que l'11M acaba amb el PP i el PSOE tirant-se els plats pel cap. 20 anys després del pitjor atemptat jihadista d'Europa, els dos grans partits de l'Estat no han estat capaços d'exhibir unitat. De fet, José María Aznar ha tornat a insistir que totes les proves apuntaven a ETA i ha defensat la gestió que va fer dels atemptats des de la Moncloa. L'aleshores president espanyol assegura que no va mentir consciència ni per interès polític. Ho ha fet a través d'un comunicat de la FAES, la fundació que presideix. Hi ha hagut actes de record per les víctimes diferents. Per una banda, les del PP i l'Associació de Víctimes del Terrorisme, i per l'altra, del govern espanyol i l'Associació de Víctimes de l'11M, que ha denunciat públicament el menyspreu de les administracions governades pel PP, la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la capital espanyola.
Al marge d'això, també fa poca estona que hem sabut que hi ha hagut un incendi en un bloc de pisos de Barcelona que ha deixat 3 ferits i un d'ells està greu.
Ha passat als baixos d'un edifici al Baix Guinardó, al número 391 del carrer Cartagena. La persona que està ferida greu l'han portat a l'Hospital de Sant Pau i dues més han quedat lleus per inhalació de fum. A banda, el servei d'emergències ha atès 6 persones més que se les han donat d'alta in situ. Ara com ara es desconeixen les causes de l'incendi, s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers.
A banda d'això, els experts avisen també dels perills de deixar en mans de la intel·ligència artificial decisions, per exemple, sobre la salut de les persones.
Ho fan arran de l'eina que ha presentat la Vall d'Hebron i que utilitza aquesta tecnologia per facilitar el diagnòstic del càncer cerebral. El projecte permetrà saber concretament quin tumor té el pacient sense haver de passar per quiròfan. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, la catedràtica de genètica de la UB i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret, Gemma Marfany, ha recordat que en medicina l'última paraula sempre ha d'estar en mans del metge.
La intel·ligència artificial pot ser una eina molt poderosa per veure allò en els ulls humans potser no veuen. De vegades tenim la tendència a pensar que les màquines poden prendre decisions que de fet les hauria de prendre són els humans. La intel·ligència artificial és una eina molt poderosa que al metge li ha de servir per prendre una decisió, però la decisió al final l'ha d'acabar prenent el metge.
En el cas del projecte de la Vall d'Hebron, permetria que només amb la imatge d'una ressonància magnètica s'aconseguís un diagnòstic precís de cada pacient.
I acabem explicant que el Senat posarà en marxa demà la comissió d'investigació del cas Coldo.
És la trama corrupta de mascaretes que va contractar diversos ministeris i dues comunitats autònomes. El PP fa valer la seva majoria absoluta al Senat per crear la comissió en un temps rècord. La del Congrés encara trigarà uns dies a crear-se i acabaran treballant en paral·lel. El PP, a més, avui ha formalitzat la denúncia per aquest cas davant l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau.
Gràcies, Pep, bona nit.
Fins ara.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs? Doncs bueno, primer deixa'm que et pregunti com estàs després de córrer la marató.
Prou bé. Encara puc caminar
pel... No vas esforçar prou,
vols dir? Pel meu propi peu, sí, jo crec que sí, però em trobo prou bé. Això vol dir que la preparació...
Vas complir l'objectiu, vas baixar de l'objectiu que t'havies marcat.
Sí, la preparació va anar bé, em vaig trobar bé durant la cursa, va ser un dia magnífic de temperatura, l'ambient, els carrers espectaculars, vaig gaudir-ho.
3 hores 27.
3 hores 27 minuts.
Felicitats des d'aquí, home.
Sí, molt bé. I avui, prou bé, ja et dic, de moment he pogut venir pel meu propi peu. No em queixo.
I a banda d'això,
sí,
què fareu avui, t'ho diràs?
A la teca. Tenim tota la prèvia del Barça-Nàpols, que demà viurem en directe a RAC1, evidentment. Ho ha dit Xavi Hernández, crec que tots ho sabem, és el partit més important de la temporada a nivell esportiu, també econòmic, el Barça juga molts calés. Obrirem el programa amb el Consell del Tu Diràs, amb el Santi Nolla, director del Mundo Deportivo, i Antoni Bassas, per començar a escalfar motors de la prèvia d'aquest partit, i a partir de les 11 a la tertúlia amb David Bernabéu, Fernando Polo i Lluís Carrasco, vindran la Marta Ramol, la Laia Coll, escoltarem Xavi, l'entrenador del Nàpols, i explicarem tots els detalls d'aquest partidàs que viurem demà, i ho tancarem, com sempre, amb el final feliç del David Llorenç cap a la 1 de la matinada.
Doncs escoltem d'aquí a 25 minuts. Fins ara, Aleix, gràcies.
Fins ara.
I acabem amb el temps, amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit.
Bona nit, Anna.
Què, poca pluja aquesta setmana, oi?
Sí, de moment poca pluja. Deixa'm dir-li a l'Aleix que, evidentment, vam cuidar tots els detalls perquè la temperatura acompanyés, Vull dir que el cap de setmana vam aportar el nostre granet de sorra per aquesta marató.
Sort d'això, sort d'això.
Sí, enhorabona.
Sort en vas tenir, Aleix, sí, del Martí, que t'ho va arreglar.
Sí, doncs és curiós perquè a Barcelona de 6 del matí a 3 de la tarda no va ploure, i a partir de les 4, que ja s'havia acabat la marató, va caure un petit xàfec a la zona de la platja,
sí,
no? I algun punt de Barcelona.
És curiós, no? Això va ser el Martí.
Ho veu arreglar molt bé.
Ho vam arreglar. Ho vaig encarregar i el de dalt em va fer cas aquest cop.
Les pluges però s'han acabat, no, Martí?
Sí.
Ens deies abans?
Tindrem una treva ja aquesta setmana, de fet. Difícil que plogui. Potser algun ruixat veurem al cap de setmana. Ara demà, un dimarts, amb sol, amb alguns núvols poc importants, amb ambient fred ara aquesta nit. Per tant, si sortiu, abrigueu-vos bé. També demà al matí notarem amb glaçades al Pirineu i fins i tot en alguns punts de l'interior. Restes de núvols, però anem cap a una setmana bàsicament assolellada, sense precipitacions, poc vent, per tant, poques novetats, i amb temperatures més altes al migdia. Les nits, les matinades continuaran fredes, però els migdies cada cop més bonança, més suavitat, i serà fàcil ja acostar-nos als 20 graus. Avui, de fet, s'ha arribat ja aquests 19-20 graus, tot plegat després d'una tarda molt moguda al nord del país. Hem tingut unes calamarsades realment impressionants, fortes tempestes entre Osona, el Baix Montseny, fins al Maresme, que han deixat fins a 17 litres per metre quadrat, per exemple, a Manlleu i a Torelló, i el paisatge ben emblanquinat, però, com dèiem, ja tot plegat és història.
Doncs ho anirem seguint aquests dies. Gràcies, Martí, que vagi
bé.
Que
vagi
bé,
bona nit.
Les 10 i 7 minuts, una pausa, i de seguida el No s'ha parlat prou.
RAC 1. Cotxe. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
L'endometriosi afecta una de cada 10 dones. Ajuda'ns a col·laborar amb l'Hospital Clínic. El 25 de maig vine a Premià de Dalt al Festival Solidari Ulisses per Endofest, amb els concerts dels Catarres, La Coco, Damaris Gelabert, Alba Grassa i DJ Trapella. Entrades a la venda i fila zero a citytickets.com.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma S-T-Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Arriben els dies bojos a Volmar Grup Les Eps Badalona. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores, 30 unitats en estoc en liquidació, amb el millor pla de finançament, manteniment inclòs. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a Volmar Grup Les Eps Badalona.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals.
Vine a les portes obertes el proper dissabte 16 de març de 10 del matí a 1 del migdia. Hi haurà xerrades informatives i workshops i podràs visitar les nostres instal·lacions.
T'esperem al carrer Bailén 36. Inscriu-t'hi a ites.es.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 10. Prou, avui amb la Candela Figueres. Candela, bona nit, com
bona
estàs?
Bona nit, molt bé.
I amb l'Anna Priscila Magrinyà.
Hola, què tal, com esteu?
Aquestes ballaruques. Home, és que a mi em poseu aquesta música i em venen ganes de ballar.
Ja, estem contentes perquè feia dies.
El Nieto, no sé si ens estava fent fotos, si ens estava gravant, però... Fes alguna cosa, Nieto, grames. Que no interessa a ningú, però ja està.
Bueno, mira, mentre anem fent la secció, ell que faci el que li convingui, si fem més ballaruques, doncs ja pot treure la càmera o el que...
El que faci falta.
Sí, ai, que tenim la veu.
La càmera, la càmera. Nosaltres et donem suport.
Va, sí.
Ballonesta,
de què no s'ha parlat
prou?
Ai,
Nieto, mira, mentre jo feia la secció, pots buscar aquell tall de veu? Aquell clàssic, perdoneu, perdoneu. Ara que t'he vist així fent com... del Jordi Armenteres.
Todos vamos a ayudarte.
Todos vamos a ayudarte, que és meravellós, que és un dels diàlings...
A veure si el trobo, a veure si el trobo.
...del Bertolí, si no, no, més meravellós.
No passa res,
jo us vaig explicant... Eh? Si, bueno, tu dirigeixes, Ballonesta.
Sí, no, no, tira, tira.
Jo tiro.
Que,
sí,
com et despistis, no,
de que no s'ha parlat prou.
Doncs no s'ha parlat prou de... Quan tanquem els ulls? A veure.
Com?
Moment.
Tanquem els ulls quan estornudem. Ballonesta aquí, tus, però també deu estornudar. No,
no, ara no. No, ara no? Ara no? Vale. Sí, sí, posem que sí.
Sí, tens el tall. A veure, Nieto, a veure, a veure.
Encara no és gairebé tots els líders socialistes, tots els presents autonòmics de l'PSOE, menys José Montilla, la representació del PSC, l'encapçala Carme Chacón. La crisi i la seva gestió centra totes les intervencions.
M'encanta, m'encanta. Espera, escolta, un moment, un moment, escolta.
Del PSOE... Perdó, candidat del PSOE a les...
Todos vamos a ayudarte. Todos.
Pobre, Jordi, tots t'ajudarem.
Sabeu que no l'havia escoltat mai?
Home,
no.
És un...
Què dius?
És meravellós. Escolto sovint el diàling.
Doncs mira, és meravellós.
Tu, Candela, vols escoltar algun tall del diàling o alguna cosa? No, t'ho demana, perquè...
Quasi que tinc ganes d'escoltar, no s'ha parlat prou.
Va, com va això de tancar els ulls?
A veure, que tanquem els ulls quan estem... Tanquem els ulls quan fem petons i tanquem els ulls... No sé si us passa. Jo l'altre dia estava en una reunió i havia d'explicar una història i aleshores... Em veig a mi mateixa des de fora, tancant els ulls molt
com pensant,
fort.
Sí, pensant
com
fort.
Pensant molt fort i dic, hòstia, quan he de pensar molt fort, tanco els ulls. A vosaltres us passa o no?
Si he de pensar molt, molt fort, potser sí.
Potser és que no penseu tan fort, tan sovint,
no penso tan fort com tu.
Jo el de l'esternut segur que sí.
Sí,
sí, aquest és inevitable.
Que a més quan m'agafa conduint penso, un dia... Amb
sí,
la moto,
un dia no tindrem un ensurt.
Un ensurt, clar, no. Perquè tanques un moment...
I... és un moment de res.
Avui vinc a parlar-vos d'aquests moments de tancar els ulls, quan pensem molt fort, per què tanquem els ulls. A veure, he estat fent una mini recerca, he trobat un article publicat a Muy Interesante, el 2015, vull dir que estem pendents d'això des de fa molts anys.
És que és important.
El va escriure Sara Romero i explicava que hi havia una investigació de la Universitat de Surrey, al Regne Unit, i que... van descobrir que els testimonis presencials de crims aportaven detalls més precisos sobre els fets quan tancaven els ulls. Mm-hmm. Aleshores, hi va haver una sèrie de científics que van dir, hosti, investiguem això, no? Com ho hem de fer? Van comptar amb la participació de 178 persones i els hi van fer diverses proves. Ai, els cascos em van una mica a lo loco, A veure, que sento...
Sons... Això ja els hi passava avui al Barça, no sé sí. quin problema hi ha. Mira,
canvia els cascos, posa...
Sí.
A veure, no sé, és el...
A veure si t'arriben,
A veure, espera't.
Que això no sigui un problema.
Perdó.
Tanca els ulls a veure si ho sents millor.
Tanca els ulls, puja'm una mica, perquè necessito sempre com si estigués sorda.
Així?
O sigui, perfecte, moltes gràcies.
Va. Ja ho tenim tot,
Vinga, ara aquí, Nieto,
no us espanteu.
Els científics van comptar amb la participació de 178 persones i una de les proves que els van fer va ser posar-los una pel·lícula sobre un robatori als voluntaris. Després, cada participant havia de respondre a una sèrie de preguntes. Alguns tancaven els ulls i els altres tenien els ulls oberts. Evidentment, el vídeo i les preguntes estaven relacionades amb aquell contingut audiovisual. Els investigadors van descobrir que els participants que havien tancat els ulls van respondre correctament
a un 23% més de respostes respecte dels que ho havien fet amb els ulls oberts.
Wow.
I aleshores direu, per què? Si us plau, salut, Ballonesta.
Mira, has estornudat i
has estornudat i has estornudat.
Salut. Gràcies.
És que estornudar comporta un esforç. Jo tinc la meva teoria del per què, però és una teoria...
La vols dir abans que jo t'expliqui l'estudi de Nietzsche?
No.
Home,
no.
Puc fer la meva...
Sí, home, si us aposta. Plau.
Ah, sí.
Aposta. La teoria meva així inventada ara és que quan tanques els ulls deixes de tenir inputs visuals. Per tant, el teu cervell és possible que es concentri millor amb el record.
Doncs, Candela Figueres, m'acabes de destrossar la secció perquè és tal qual això. Felicitats.
Bravo,
un aplaudiment.
Candela,
un aplaudiment.
Vinga, Candela, de què no s'ha parlat prou?
Bueno, però això m'acaba d'explicar-ho.
Jo no he fet cap experiment amb 137.
Va, explica.
Estava parlant de...
Com van arribar a aquesta conclusió?
D'un article del 2015 a Nature. El 2018 van publicar un altre article. Eren investigadors japonesos, diversos investigadors japonesos, i van fer un experiment amb 40 participants japonesos i japoneses de 20 anys. Eren gent que tenien 20 anys, i els van demanar, pensem que són gent del Japó, en pensar noms nous per tipus d'arròs i tipus de te.
Uf,
clar que si estiguéssim aquí potser ens demanarien noms nous.
Pel pa.
Pel pa, per les patates braves, sí, sí. Pel pa amb tomàquet, pel que fos. Val, en aquell cas era arròs i te. Amb els ulls tancats, els participants van tenir 1,6 més vegades, 1,6 més idees creatives que quan tenien els ulls oberts. Aleshores es preguntaven per què?
Per què?
Per què?
Per què?
Per què? Gràcies. Perquè quan tanquem els ulls, la memòria i la creativitat millora perquè estem obviant, estem deixant de banda tot allò que estem veient.
Aleshores, si hauré de fer el programa amb els ulls tancats...
A veure, jo crec que el fas prou bé amb els ulls oberts, però quan et vols concentrar com molt, tanques els ulls i tots aquells inputs que tens visuals desapareixen, aleshores et concentres molt més en el que tu estàs pensant.
Saps quan ho faig ara, això que dius? Per exemple, quan he perdut alguna cosa i sé que l'he perdut fa poca estona dins de casa i no sé on l'he deixat, a vegades és com per pensar, sí que és veritat que tanco els ulls...
Reconstrueixo,
però amb els ulls tancats.
És que a vegades no ens adonem. Ara molta gent estarà escoltant i dirà, i demà, quan estiguin pensant molt fortament en alguna cosa, diran, ala, però si estic amb els ulls...
Això passa també amb altres sentits. Vull dir que jo crec que més enllà de la vista, a vegades hi ha un altre sentit que potser intervé més en el nostre pensament que un altre, i estic pensant en el moment d'aparcar. No,
però si tens la...
sí. Clar, aquí no pots tancar els ulls, evidentment. Però per millorar la concentració, molta gent automàticament, si tens la ràdio forta o la música forta, baixes, perquè aquell sentit és com que, sisplau, no vull més inputs, ja estic amb el de la vista intentant mirar tots els miralls, per tant no vull una altra cosa que em despisti, que en aquest cas seria la música, un soroll o la ràdio, el que sigui.
Doncs mira, això passa quan intentem recordar alguna cosa, que tanquem els ulls, i també quan intentem ser més creatius. Som més creatius, a veure, no us estic dient que aneu pel món amb els ulls tancats, però vull dir, a vegades ens passa que som més creatius quan estem allò en aquell moment de... I és un moment concret que tanquem els ulls i, pam, fa un plaf i ens surt una idea que no teníem fins ara.
Tu abans, quan has preguntat si tancàvem els ulls en algun moment, també has dit en el moment de fer petons. Té alguna cosa a veure en ser creatius en aquest moment?
Jo crec que això és perquè ens molesta com una cosa tan a prop dels ulls, no?
I que és una miqueta estrany fer petons amb els ulls oberts, no? Llavors, o sigui, imagina que estàs en públic...
Però és que no veuries res.
No veus res i imagina que estàs allà... fent un petó molt intens a algú en públic i estàs mirant algú altre. És com una cosa una mica estranya,
no? No queda.
Jo crec que és lo de l'angle.
És un moment personal. Aquest estudi, per tant, demostrava que la interrupció visual millora la memòria i també la creativitat. Per si necessiteu ser creatius aquests dies, altres situacions que impulsen la creativitat. Estar de bon humor, que això tampoc ho podem triar.
Mira.
Però també... està enfadat, està emprenyat. Per tant, si algú us fa emprenyar, doncs intenteu tenir idees, perquè resulta que està emprenyat també va bé.
O quan estàs trist. quan estàs trist, a vegades acostumes a ser molt creatiu.
Sí, 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 però...
Molts escriptors, quan tenen èpoques dolentes...
Sí, però quan estàs trist també a vegades no tens ganes de fer res, eh? Que romantitzem molt la idea d'estar trist, però l'estar emprenyat s'ha de...
S'ha d'explotar.
S'ha de desenvolupar, s'ha de desenvolupar. I també hi ha això, el que en diuen els americans, els anglesos, el mind wandering, que és la divagació mental, que són aquells pensaments que tenim quan estem fent activitats que no ens fan pensar gaire. Per exemple, caminar, dutxar-nos, ens dutxem cada dia, cada dos dies, quan sigui, hi ha sequera... Si et dutxes cada 3 dies perquè hi ha sequera, doncs
cada
vine
dia pocs minuts, si pot ser.
Ja està. Però aquestes coses que fas doncs, en el dia a dia, que tu estàs rentant els plats, no et cal una gran concentració. No?
Ho fas perquè com automàtic, no?
Ho fas automàtic, i aleshores, en aquests moments que tu estàs rentant els plats, que t'estàs dutxant, que estàs donant un tomb pel barri, pam, t'arriba aquella idea que tu no havies tingut estant superconcentrat o estant pensant.
A mi fa molta ràbia perquè això em passa, evidentment, quan tenc els ulls, quan te'n vas a dormir i tens aquells minuts previs a dormir-te,
que a vegades que idea, eh?
em venen idees o veig un guió claríssim i dic, val, l'estructura ha de ser aquesta, començaré així, aquesta la pregunta, primera pregunta, no sé què, no sé quantos.
Ho apuntes en algun lloc?
No, dic, no, demà ja me'n recordaré. Error, quan et lleves no ho recordes encara que la nit ho tinguis claríssim.
Joana, jo tinc la teoria perquè me l'han explicada, que si l'endemà no te la recordes és que tan vol que allò que vas pensar no era.
No estic d'acord.
Però mira, aquí ara que dius això, penso en... Crec que era Billy Wilder, el director de cinema, que sempre deia que ens pensem que teníem les millors idees abans d'anar a dormir, i ell tenia una llibreta a la tauleta de nit, si és que tenia tauleta
sí,
de nit.
Sí, això m'ha passat a vegades, d'aixecar-me i escriure-ho al mòbil o així ràpid.
I aleshores tu escrius, i ell una nit va tenir una il·luminació i diu, uah, tinc la millor idea, el millor argument per fer una pel·lícula. I ho va escriure. Pa, 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 pa. Mm-hmm. I aleshores se'n va anar a dormir, l'endemà es lleva i diu, ahir vaig tenir la millor idea de la meva vida.
I no, eh?
No. Bueno, va anar a la llibreta i va llegir, noi coneix noia. Per tant, a vegades a la nit ens pensem que hem tingut la millor de les idees.
Ara m'entra la il·lusió.
Em sap greu. Em sap greu, però per si de cas, tu tanca els ulls,
va,
concentra't i et sortiran bones idees.
Va, mentre tanco els ulls, a veure, Candela Figueres, de què més no s'ha parlat prou?
Doncs mira, mentre els obro per veure el guió, de l'estatueta dels Oscars.
Ai, home,
no, sí, no, de l'estatueta no, perquè parlem molt que dels guanyadors, de les pel·lis, de com anaven vestits
parlat,
les actrius i els actors. Això se'n parla un fotimer de vegades. De la catifa vermella, que és més llarga que la cabellera de la Rapunzel, i de les palmeres de Los Angeles, fins i tot hem parlat, com a símbol nacional. Però no se'n parla prou de l'estatueta dels Oscars.
Espera un segon, puc demanar? S'ha caído la palmera...
Un altre tall?
El tall aquell de... S'ha caído la palmera.
No s'accepta com a tall.
Hi ha un tall de... Una senyora que està fent com una crònica. S'ha caído la palmera. Nieto, busca-me'l, ja veuràs, el trobaràs.
Sí, aquesta és recent d'aquest any, des d'un vídeo d'Andalusia, crec, d'un dia que fa molt de vent i una dona des del balcó ho grava.
Mira, la clava. Hòstia, se cayó la palmera. Ala, s'ha caído la palmera ja. Se ha caído la palmera, senyores.
Però quina manera de boicotejar.
Perdó. És un dels millors talls.
Feia dies que no veníem.
Això va passar el mes de setembre o octubre, al principi.
I ens agrada.
A mi m'agrada perquè sembla que vengui la caiguda de la palmera com si fos una tòmbola de festa major i és brillant.
Ja, vols algun tall?
No, ja està. De moment ja està.
A mesura que vagi parlant potser et venen idees.
Tanca els ulls, que també entran més.
Està molt creativa avui l'Anna Pris.
És que ha tancat molt els ulls, molt fort.
Doncs continua.
L'estatueta.
Que jo deia que no se n'ha parlat prou de l'estatueta dels Oscars, exceptuant la gran Maria Cusó, que aquest cap de setmana em va parlar breument al Via Lliure. No vaig pillar bé el comentari perquè estava al cotxe camí a Tarragona i va ser un moment en què la gossa em va vomitar al seient de darrere.
Que bonic!
I ja passen aquestes coses. I llavors, saps allò que estàs amb molts...
Estàs per una altra cosa.
Estàs com una mica estressada.
Sí.
En el meu moment estava estressada. Però el cas és que la Maria va descriure l'estatueta dels Oscars com l'estàtua d'un home despullat que té al mig una espasa. Va ser així. Una descripció molt gràfica
sí,
i realista, perquè és així, però a mi em va fer riure, com t'ha fet riure tu, perquè vaig pensar, si algú realment no ha vist mai aquesta estàtua, podria imaginar-se una altra cosa.
Clar.
Digueu-me
mal difícil no haver-la vist mai, eh? També
sí, però sí que és cert que amb aquest comentari et pots imaginar que l'espasa és una altra cosa.
Clar, clar, vull dir, era un tot i la situació, jo vaig pensar, a mi em va fer riure i vaig pensar, calla que no. Total, que el comentari de la Maria, a part de fer-me riure, em va fer reflexionar sobre l'estatueta dels nassos, perquè era un home aguantant una espasa i no una càmera de vídeo, per exemple, perquè era un home i no era una dona, que aquí quasi la resposta és fàcil. Sempre havia sigut igual, havia hagut modificacions, i perquè es deia Òscar i no James, jo què sé, Òscar.
Explica'ns-ho, Candela!
Per què? Molt bé! Doncs a veure, per començar, a qui no li agradi l'estatueta s'hauria d'anar a queixar a la tomba de Zeldric Gibbons, que era el director d'art de la Metro Golden Mayer i qui va dissenyar l'estatueta l'any 1928. L'estatueta representa un home aguantant això, una espasa, que està clavada en un rotllo de pel·lícula, que el rotllo de pel·lícula no el veu ningú,
que no, té, que la veritat és que no.
De 5 radis es veu, que són les 5 branques originals que l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques d'Amèrica tenia, que és direcció, interpretació, guió, producció i departament tècnic. Després ja van entrar moltes més branques.
Sí, ara hauria de ser una mica...
Però clar, dius,
més arestes.
Sí, no comencem bé aquest disseny si ja et dic que tothom ha vist l'espasa, fins i tot la Cusol va descriure l'espasa, i ningú descriu la cinta de vídeo que hi ha sota l'espasa.
Ara m'ho faràs buscar i tot.
Sí, sí, és, o sigui, el suport, com si diguéssim, els peus, hi ha una cinta de vídeo. I per què porta una espasa? Doncs Cedric Gibbons es va inspirar en els templers de l'edat mitjana que portaven espasa i lluitaven en les croades per reconèixer la feina de tots aquells homes, i les dones està clar que les va oblidar perquè l'estatueta, com diem, és de figura masculina, que lluitaven en l'indústria del cinema. Va fer com aquest paral·lelisme. I com que no sabia les mides dels cossos dels templers, dels guerrers templers, va dissenyar l'estatueta seguint el model d'un actor mexicà que es deia Emilio Fernández Romo i que tenia el sobrenom de l'Indio, perquè la seva mare crec que era una nadiva. I la brillant idea de que fos l'Emilio de model doncs va ser perquè la parella d'aquell moment del Gibbons, es deia Dolores del Río, era mexicana i el seu amic era l'Emilio. Va dir,
escolta'm,
tinc l'Emilio.
Vine cap aquí a casa un moment que et prendré una mica de mides i
fem una estatueta. La veritat és que tot quadra, encara que com l'estatueta no té faccions perquè no té cara, doncs podria ser l'Emilio o el meu tiet, saps? Vull dir,
dona igual.
Però això sí, havia de tenir un bon tors, perquè l'estatueta dels Oscars té un pit,
té
tauleta de xocolata la té. I per què es diu Oscar? Doncs la realitat és que l'estatueta es diu Premi de l'Acadèmia al Mèrit, però es diu Oscar perquè la bibliotecària de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques, una tal Margaret Herrick, va veure l'estatueta i va dir que li recordava el seu tiet Oscar.
És un cúmul de casualitats, trobo,
que
no?
Dius, el teu tiet tampoc tenia afeccions a la cara, perquè és difícil que et recordi algú l'estatueta, però uns anys més tard es veu que un periodista que es deia Sidney Skolsky, especialitzat en rumors de Hollywood, va explicar aquesta anècdota de la bibliotecària i en un dels seus articles i va acabar agafant solera el nom, o sigui, la gent li va fer gràcia i ell per això s'han acabat dient Premis Oscar. Inicialment l'estatueta era de bronze, pel que fa als materials, però actualment està feta d'un 2% de cobre, un 5% d'antimoni i un 92% d'estany i porta, això sí, un bany d'or de 24 quilats.
Anava a dir, una miqueta d'or ha de tenir això, no?
Un banyet, tampoc et
pensis. Coure, antimoni i estany, sí. I una mica d'or per sobre.
El curiós del cas és que té un valor de menys d'un dòlar.
I sí, això és... sí, sí, que no, clar, que no... no, sí, no,
això és com
no
les monedes, no? Clar.
Això és per evitar que es venguin al mercat negre, de manera que ni els guanyadors ni els hereus poden vendre o subestar-la, i si es volen desfer d'ella l'han de vendre a l'Acadèmia per aquest valor d'un dòlar. Això és una llei que va imposar l'Acadèmia nord-americana de cinema a partir del 1950. Però, en canvi, totes les estatuetes que han dels anys 40 i 30 valen molts més diners. I, de fet, Michael Jackson va comprar l'estatueta de millor pel·lícula de 1939 que se li va donar a la pel·li d'allò de que el vent s'endugué.
Home.
Wow.
Juro.
Que Michael
Jackson... No busquis el tall,
que no tornaré a passar fam.
No busquem el tall, no cal.
Però va pagar per ella $1.5 milions, que és una borrada, i crec que els seus hereus, o sigui, que qui la va posar a la venda no va calcular que es podria arribar a comprar a Sotheby's, perquè era per la casa de subhastes, per aquesta quantitat. Però el curiós de tot això és que quan es mor en Michael Jackson i li fan un registre de tota la casa, amb totes les seves propietats, l'estatueta no hi era.
Mira,
no fas la broma fàcil.
No. No sé si has d'acabar, perquè anava a reblar el clau. Jordi Armenteres, que fins fa una estona l'hem sentit, protagonista d'avui, va a... aguantar a les seves mans una estatueta d'un Òscar una vegada que va visitar Los Angeles i va anar als estudis d'Universal. Allà hi ha algunes estatuetes Òscar de millors efectes especials, sí, i totes les històries.
Les tècniques.
I tu et pots, les tècniques, les que importen menys, i tu pots anar allà, fer-te la fotografia i semblar com que ets una estrella de Hollywood.
Doncs mira, wow,
pesa... Demaneu-li la foto al Jordi.
Quan pesa?
Entre 3 i 4 quilos.
Pesa força. Pesa força.
He trobat alguns llocs que és 3 i poc i alguns que diu 4 i poc, per tant, entre 3 i 4, segur.
Déu-n'hi-do. Doncs ja sabem d'on ve la història de l'estatueta, com dèiem, de casualitats, eh? Un model, doncs, que va aparèixer per allà perquè era amic de la dona de l'escultor. Això ho va pensar algú amb els ulls tancats.
Exacte, i aquest nom del que amb una bibliotecària li recordava al seu tiet que es deia Òscar.
I una espasa que es veu més que la cinta de vídeo de, que hauria de, sí, de veure.
I aquí aprofito per saludar el meu cosí, que es diu Òscar. I és veritat, Òscar!
Hem estat fins avui, eh?
Bueno, Òscar, doncs una salutació també. Des d'aquí no t'hi recorda, no, l'estatueta?
No.
Però l'Òscar és xef, eh? Un dia es portarà al seu restaurant, que és molt bo.
Això no et dic que no. Anna Pris, Candela, que vagi molt bé.
Adéu-deu.